Passa un minut de dos quarts d'onze, última secció de la setmana, secció de cinema, perquè us apunteu les millors recomanacions per gaudir aquest cap de setmana. Àngel Comas, què tal?
Hola, molt bé, mira.
Anar fent. Sí. Un dia lleig avui.
Si un dia és carós.
Home, escolta, tampoc que deixem de fer molt dur, ara.
Plou, no... Fastigós, vaja.
Ara.
Però plou, no plou, para de ploure, ara que moment no plou, fa un moment plovia.
I a la Clara Verdagí també li donem la benvinguda.
Bon
després
dia.
De quasi xocat amb tots els obstacles que hi havia a l'entrada de l'estudi. Estem tots
sí, però
també...
no sé què li passa a la Clara.
Sí,
avui,
no, sabem, no sabem ben bé què li passa.
Algo passa con Clara.
Exacte.
Hi ha una pel·lícula.
Exacte. Mira, aquí ja la tindries.
No,
ja la tindries.
Però això passa con Mary.
Que després... per això, ho sé, home. Ah, sí, no, ja. que aquestes coses encara les sé, Àngel. No vaig al cinema, però alguna cosa...
A més, si el tens internet, tu... No? Si no les saps, internet.
Exacte, exacte. No, avui tinc l'ordinador apagat, o sigui que avui vaig a cegues.
Ui,
eh?
Que patirem.
Avui vaig a cegues, no, però avui tenim 5 pel·lícules, no, Clara.
Avui tenim feina.
Avui no he de portar, jo me'n vaig, eh? Us deixo aquí amb les vostres coses.
Va, molt
bé. Bé, comencem per la primera, va, que si no se'ns farà tard.
Comencem per la comèdia Bajo el mismo techo.
Tenéis 312 cuotas por pagar. La casa cuesta 600.000, pero ahora mismo no os darían ni la mitad. Mi consejo es no vender. Lo más sensato es esperar a que el mercado vuelva a las andadas.
Pero eso pueden ser años.
Pueden ser años, pueden ser décadas.
Esto es increíble. Mira, lo que está claro es que no voy a seguir viviendo en esa casa contigo.
¿Y por qué te has ido tú?
Han llegado los papeles del divorcio. ¡Fírmalos!
¿Qué haces aquí?
Sigo pagando la mitad de esta casa.
Vine a ver la casa, ¿verdad?
Piden 600.000. ¿Son negociables o no?
No. 600 y punto.
Está muy gordo para tantas escaleras.
Mira.
Últimament hi ha moltes comèdies i històries sobre separacions, eh? Deu ser que reflecteixen la societat, oi?
Això pot ser.
No sé. Jo dubto de que sigui que vulguin reflectir la societat, perquè la situació que planteja la pel·lícula, què vols que et digui? No és una situació normal i corrent, sinó que Clara explicarà l'argument i veureu que no és normal i corrent.
Pot ser que sobrepassi una mica la realitat. En aquesta pel·lícula ens trobem l'Adrián i la Nàdia, que són una parella que ha decidit, després d'uns quants anys de matrimoni, separar-se. I ha arribat el moment... s'adonen que cap dels dos pot permetre's abandonar el xalet que havien comprat en moment de bombolla immobiliària i a més no troben cap comprador, així que els dos protagonistes es veuen obligats a seguir convivint junts sota el mateix sostre i s'acaben declarant la guerra.
És una comèdia basada en les interpretacions de la Sílvia Abril i el Jordi Sánchez, uh-huh. que són els protagonistes, i la dirigeix una dona que està especialitzada en això. Una dona que ha fet, per exemple, la Juana Macías, que ha fet, per exemple, Embarazadas i Planes para mañana i coses així, que deies tu de les comèdies. Està especialitzada en això. Aleshores, a mi em va recordar, quan la vaig veure, una pel·lícula nord-americana dels anys 90 que es deia La guerra de los Rous, que era amb el Michael Douglas i la Kathleen Turner, que era la mateixa situació, però es tiraven els plats pel cap, inclús hi havia escenes de gran violència, fet amb un tipus d'humor, diguem, bastant cruel. Hi havia escenes de violència que acabaven, bueno, com el Rosari de l'Aurora. Aquí no, aquí és més suau tot és... Tout le monde est bon, tout le monde est gentil, que dirien els francesos, i aleshores es basa amb els dos protagonistes i bé.
Home, els actors són de renom, no?
Sí, però sí. Els actors, si la comèdia no té massa... Si l'argument no és massa, diríem, interessant, doncs aleshores els actors poc tenen que fer. A mi la veritat és que no m'agrada gens.
Les crítiques tampoc són gaire bones, no la deixen pel cel aquesta pel·lícula. Per exemple, Javier Ocaña, del País, diu hi ha idees interessants, el relat poques vegades flueix per culpa de la posada en escena amb masses plans contra plans i sense confiança en la comicitat plena del pla general. És millor en els moments que tot es calma.
Això d'una crítica, un tros d'una crítica que realment parli dels plans contra plans,
això m'ha semblat...
Em quedo una mica parat, oi?
M'ha semblat com molt tècnic, no?
Sí, trobo que sí. Trobo que una crítica des del País, dius,
sí.
No? I el País, que en principi és un diari del gran públic, no? El Diari Global o alguna cosa així. Doncs no sé, trobo, però bueno, és igual.
Jo imagino que es refereix que la comèdia, la broma, la trobes en els plans que són així molt propers o que són picats o contrapicats o...
I què?
Imagino. Suposo que es refereix a això, que,
sí, ja.
Que hi ha masses plans propers.
Jo no ho entenc.
Jo no ho entenc, però és igual.
No passa res.
No passa res.
Però tu penses això, que tu vas, no sé, estem en un bar tranquil·lament aquí, no sé, però què has anat a veure avui? Doncs mira, una pel·lícula m'ha acabat d'agradar, és que... Hi ha massa plans contra plans i és que no té confiança en la comicitat plena del pla general. I l'altre diu, vale. Pues no passo de parlar amb ell d'això.
No, clar, mai se m'ocorriria parlar plans contra plans. Aquí, amb un diari, amb una revista tècnica, és una altra cosa.
En tot cas, no són bones les altres, tampoc, eh?
No gaire. Per exemple, Beatriz Martínez, del Periódico, escriu, comèdia massa forçada, la qual li falta fluïdesa i gràcia, i en què els acudits lamentablement no es troben a l'altura de les circumstàncies, tot i comptar amb dos actors brillants.
Jo vull afegir que la fa la Sílvia Abril, que serà una de les presentadores dels pròxims Goya, que és la dona de l'Andreu Buenafuente.
Que no t'agrada, noi, els premis?
No,
els Gaudí els vas mirar així amb alegria. I ara en parlarem després.
Els Gaudí sí que els vas mirar, sí.
Doncs vinga, anem a la següent.
Green Book.
Tim, acaba de llamar un tipo, un doctor. Está buscando chofer. ¿Te interesa?
No soy doctor en medicina, soy músico. Voy a iniciar una gira por el sur más profundo. ¿Qué otros trabajos ha desempeñado?
Relaciones públicas.
¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro?
¿Usted y yo viajando por el sur? Habrá problemas.
Prométeme que me escribirás una carta.
Te lo prometo. Dígame que no huele bien.
No he comido pollo frito en toda mi vida.
Su gente adora el pollo frito.
Tienes un concepto muy limitado sobre mí, Tony.
Sí, ¿verdad? Soy listo.
Vamos a relacionarnos con algunas de las personas más adineradas del país.
Doncs aquesta pel·lícula està basada en la vida real de Tony Lee. S'ambienta als Estats Units als anys 60, en plena època de segregació racial. Ens trobem a Tony Lee, que és un italoamericà rude i ple de prejudicis, que comença a treballar com a conductor del pianista afroamericà, el doctor Don Shirley. Lip ha de portar el pianista de concert en concert per la gira que recorre els estats més conservadors del sud del país. Per recórrer amb més tranquil·litat al país, el que fan és basar-se o guiar-se a través del llibre El Libro Verde, que agafa el mateix nom que el títol de la pel·lícula. I és un llibret que compta amb allotjaments dels estats en què els ciutadans negres podien passar la nit sense problemes. Els protagonistes hauran de fer front durant aquest trajecte a diverses situacions racistes, als prejudicis, i deixant de banda les diferències entre ells naixerà una maca amistat.
Jo el primer que pregunto sempre, quan passa un cas d'aquests, és per què posen el títol original en anglès. No sé què és... Em sembla a mi que posar el títol en anglès... Jo no és que sigui anti-britànic, ni molt menys, però jo penso que ho podia posar en castellà, no? Perquè, clar, posar El Libro Verde, què passaria? Res. Vols dir que seria menys comercial? Bé, de totes maneres, dit això, diré que la pel·lícula és...
Quants plans contra plans hi ha en aquesta pel·lícula?
Com a mínim, dos. Doncs jo diria que la pel·lícula aquesta serà de les que es parlarà molt aquest any i no us estranyi que guanyi molts premis d'aquests premis que a mi no m'agraden, com dius tu. Això no vol dir que sigui la pel·lícula bona ni dolenta, però la pel·lícula és bona, realment, perquè presenta una situació molt semblant a la de Paseando Miss Daisy, que és, en aquella era un xòfer negre que anava amb una senyora blanca gran. I aquí és una mena d'home dur, gairebé mafiós, blanc, ple de prejudicis, un gran Viggo Mortensen, que es va, uh-huh. es va augmentar 20 quilos per fer la pel·lícula, i és un gran actor, és un actor que mai havia fet un paper així, sempre havia fet papers més de personatges més impassibles. I aquí, a través de la confrontació entre aquest cantant negre i aquest gairebé mafiós blanc, doncs es posen de manifest els prejudicis racials dels anys 60, que molts encara subsisteixen,
sí,
als Estats
dir,
Units.
Tampoc, no crec que hagi canviat tant, de fet, no, el substrat, si més
home,
no.
No, ha canviat, perquè la classe negra nord-americana, diguem, ara ja forma part molta de la classe mitjana dels Estats Units, i això els hi dona un poder que abans no tenien. Jo crec que sí que ha canviat, encara que no ha canviat tot, i depèn de l'estat, perquè no és el mateix Nova York, que es veus negres per tot arreu, ocupant llocs importants, que te'n vas al Deep South, al sud profund. Aleshores, la pel·lícula aquesta se'n parlarà molt, és una pel·lícula molt interessant, que jo penso que bé, que posa una vegada més de manifest uns conflictes latents encara i que es posa bé, recrea bé l'època i els personatges estan genials.
Doncs per tant, de moment, de les dues ens quedem amb Green Book, eh?
Home, sí.
Doncs anem a per la tercera, que aquesta, mira, que potser gairebé la vaig a veure, al final no hi vaig... No
el Dragon
Ball, gairebé,
el Dragon Ball.
Cierto, Goku, ¿por qué quieres hacerte aún más fuerte de lo que ya eres? El torneo del poder me ha abierto los ojos. Veo que existen luchadores increíblemente poderosos a los que aún no conozco. Parece que no viene solo. ¿Esos no son Saiyans? ¡Broly!
Mira que escoltar Bola de Drac en castellà se'm fa estrany, però
sí,
de nassos,
sí.
Sí.
Pitjor seria que l'escoltessis en japonès.
Sí.
Però ara, a mi no t'agrada.
He escoltat Doraemon en euskera i també és tota
una pel·lícula nova.
Exacte. També Bola de Drac també s'ha traduït a l'euskera, per cert.
Sí, sí. Jo volia dir que el doblatge, evidentment, canvia les pel·lícules. I quan comento jo una pel·lícula aquí, jo l'he vist en versió original. Potser jo no responc que ha quedat després amb el doblatge, en català o en castellà, que consti. T'ho dic perquè, senyor director, perquè bueno, tinguis en compte, eh?
I això és algun tipus d'amenaça? O
no, 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 ho dic...
M'ho has dit d'una manera que escolta...
No, ho dic perquè a vegades tu dius, home, aquesta pel·lícula que has recomanat, que no sé què... Que jo l'he vist en original, i l'original és diferent.
No, això...
Ja aquesta no ho sé.
Àngel, ja saps que això de que jo vagi a veure una pel·lícula que tu recomanis no passarà. Per...
No, aquesta sí, aquesta sí. Aquesta direm que és la quarta entrega de la sèrie, que és una sèrie televisiva i que efectivament era... com es deia en català? Com es deia, dius?
Bola de Drac.
Ah, Bola de Drac, tu. Clar, mira, veus, estic influenciat pels japonesos, jo.
Home, clar.
Jo leia Dragon Ball.
Doncs en aquesta nova pel·lícula de l'univers Bola de Drac, Goku, i a veure si el dic bé, Vegeta o Vegeta?
Vegeta. En català és Vegeta de tota la vida.
Doncs ho direm, perdó. Ho direm,
no l'has sentit insultat, és massa jove, però l'has sentit insultar Vegeta. Era el millor que tenia Bola de Drac.
Aquesta no era de les meves preferides.
No havies nascut encara. Perdó, ja està.
Doncs en aquesta pel·lícula, Goku i Vegeta s'hauran d'enfrontar a un nou enemic. Arriba Broly, un super saiyan amb un poder mai vist i un lluitador al qual Goku i Vegeta no s'havien enfrontat mai abans.
He de dir que la pel·lícula està dirigida per un gran director de dibuixos animats japonès i que la pel·lícula és seriosa, no és una pel·lícula purament infantil.
No, però és que Bola de Drac tampoc...
Això.
Era una sèrie més juvenil que infantil.
Just.
Les primeres, és veritat que al principi sí que era més infantil, però després era més juvenil que...
Aquesta és una de les millors de la sèrie.
Sí?
Sí.
I què diuen les crítiques,
Clara? Les crítiques són força bones. Per exemple, Ricardo Rosado, a Fotogrames, Goku i Vegeta ofereixen als fans el que és dels fans. No se li hauria d'aplaudir menys, però no està l'animació com perquè puguin permetre's alguna cosa més. Potser esperava algun efecte d'animació més, imagino, sí. Perquè no l'ha acabat de convèncer gaire.
I els dibuixos animats també en plans i contraplans.
Exacte, exacte.
I aquest no ho diu, tu.
No, no, no.
Aquest no ho diu.
Ni parla de confiança en la comicitat plena dels plans generals.
No, no.
Jo, és un tema que m'ha...
És un tema que m'ha...
La frase del dia,
m'ha marcat un estudi.
M'ha marcat la frase, imagina que me'n recordava sense haver-la llegit, eh? Vull dir, imagina't.
Si em permets, director, un dia podem fer un monogràfic
sobre els plans contraplans. A mi em tractes de vostè. O...
Podem fer un programa monogràfic amb la Clara d'Estrella invitada.
Serà divertidíssim,
segur. Que sí?
Clara, què més diuen les crítiques?
Doncs mira, per exemple, jo aquesta pel·li no la puc anar a veure perquè Joe Leydon a Variety diu estrictament per fans. Si ets dels no iniciats et costarà entendre l'argument que sembla extreta de la unió d'altres fills del mite.
Director, si no vas a veure'l...
No, no hi aniré.
No, no parlo més ni de vostè.
No, m'han dit que... M'havien dit d'anar-hi, em sembla que hi van el dissabte a la nit, però no em va gens bé anar-hi aquest dissabte.
Dissabte a la nit tu dorms?
No, però ja tinc molta feina i a més hauria d'anar a Vic. I no tinc ganes d'anar fins a Vic a veure això, la veritat.
S'estrena demà, encara tens dies.
Sí, però per anar-hi sol no hi aniré pas. És que no ho enteneu vosaltres.
Sí, sí, que ho entenem, sí, perfectament.
Bé, anem a la quarta.
La quarta és... Passem ara al que serien les pel·lícules recuperades de cinema Sant Cugat, que ja s'han estrenat al país, però que arriben a partir d'aquest divendres a Sant Cugat. La primera és The Old Man and the Gun.
Oiga, perdone. ¿Necesita ayuda?
No hace falta.
Déjeme echarle un vistazo.
¿Sabe algo de coches?
No mucho.
¿Y a qué has dicho que te dedicabas?
Es un secreto.
¿Y eso por qué?
Porque si te lo dijera, no querrías volver a verme.
¿Quién ha dicho que quiera volver a verte?
¿Quieres? Este local, por ejemplo. Pongamos que es un banco y que esa barra fuese en realidad la ventanilla de una cajera. Y entras tranquilamente, te acercas a ella, la miras a los ojos y le dices, señorita, esto es un atraco. Y le enseñas el arma así. Y le dices, no quiero que te pase nada, porque me caes bien. Me caes muy bien. Así que no me rompas el corazón, ¿de acuerdo?
No lo dices en serio.
Disculpe, quisiera abrir una cuenta.
Bé, té pinta de ser una pel·lícula relativament simpàtica, no? Pel que és el trailer.
No sé què dir-te. També dic el mateix que l'anterior. Per què no han traduït el títol? S'estrena com The Old Man and the Gun.
Jo crec que perquè aquí han agafat el títol de l'article en què s'inspira i imagino que no l'han traduït. No?
Sí, però per què?
O també pot ser que...
Perquè això trobo que...
No el fan en versió original?
No.
Ah, si se m'ha sentit.
El fan a tot arreu. No, jo aquesta cosa que tinc bastant mania, això de que no ho facin, ja dic, m'és igual, però comercialment parlant, jo penso que seria millor dir-ho en castellà o en català. Bé, la pel·lícula és un homenatge amb el Robert Redford, que és la de seva, segons ha dit, és la seva darrera pel·lícula que farà com a actor. Llavors, és a través de la pel·lícula d'aquest home gran que vol fer un atracament i tot això, doncs es fa un auto-homenatge, bueno, un auto-homenatge no perquè ho digués, és un altre, es fa un homenatge a ell mateix a través de les pel·lícules que ha fet, de totes les pel·lícules que ha fet, com per exemple El Golpe i pel·lícules d'aquest estil. És una pel·lícula també per fans del Robert Redford i d'un cinema que ja no es fa. Està narrada d'una manera clàssica, no sé si té plans i contraplans o no. Sí. I aleshores, doncs, en Redford és la màxima figura. Tu. És una d'aquelles pel·lícules, direm, entranyables pels fans de l'actor.
Doncs Robert Redford és un gran actor, realment. Vull dir que si algú té... Sí. És com els fans de Bola de Drac, no? Vull dir, uns se'l poden anar a veure... I els fans de Robert Redford, no sé, què te prefereixes? Bola de Drac o Robert Redford, Clara?
Robert Redford.
Sí, perquè, a més, com que ella no entendrà Bola de Drac, clar, que ha dit, el Robert Redford sí que l'entén.
Em sembla gairebé escandalós que no hagis vist Bola de Drac.
puc haver vist alguna estoneta fent zapping, però...
I no sóc fan,
ara, eh? No? Ara descobriràs la personalitat de la Clara.
No sóc fan de Bola de Drac, però és que, clar, la meva, també és veritat que jo crec que, perquè com que em faig gran i aquestes coses, a la meva generació, si tothom devia, almenys al meu poble, clar. No sé
quina és la teva generació?
És que fem 30 anys aquest any.
Ja, per això, la teva generació...
I més gran.
És molt discutible, això. Això de les generacions, jo mai estic d'acord.
Ah, no?
No, perquè què vol dir ser d'una generació? Què vol dir? Que ara no és de la generació d'ara, també? També?
Depèn de l'escala temporal que faci servir, Àngel.
Clar, però és igual. Les generacions, això és una mena de... d'excusa que s'ha muntat els historiadors i no sé qui més, i aleshores que diuen la generació dels 80. Això no s'ho creu ningú. Què vol dir la generació dels 80?
Jo estic fregant el pal, els 80. Vaig néixer al final del 89, llavors em salvo per poc.
Sí, però les generacions no existeixen. És,
no, no.
És, val, és una fal·làcia. Tu, ah, ets de, tu ets de la generació d'ara. I tu i jo, malgrat... És
doncs,
igual.
Ja ho veieu, si teníeu alguna sensació de pertinença a alguna generació, l'Àngel Comas us diu que no. Que
no, és veritat. I ho puc demostrar.
Tot mentida.
Tot mentida. Fake news. Va, va, anem per l'última, que després parlem de les preguntes i de les pel·lícules que li agraden a la Clara, val? Vinga.
O de l'Àngel. La segona pel·lícula que recupera Cinema Sant Cugat és Entre dos aguas.
Què?
De què va, Entre dos aguas?
En aquesta pel·lícula, els protagonistes són Isra i Cheito, que són dos germans que han pres camins diferents a la vida. Quan Isra surt de la presó i Cheito acaba una llarga missió a la Marina, retornen tots dos a la illa de San Fernando. El retrobament dels germans renovarà el record de la violenta mort del seu pare quan eren només uns nens, la necessitat de reprendre les seves vides i entre ells hi haurà una reconciliació que els unirà de nou.
Per parlar de la pel·lícula s'ha de parlar necessàriament de l'anterior pel·lícula que es deia La leyenda del tiempo, del mateix director Isaac y la Cuesta, que és del 2006. Aleshores, l'experiment que ha fet a la Cuesta, perquè no deixa de ser un experiment, és agafar els mateixos actors amb els mateixos personatges i veure com ha passat el temps per ells. I això és el que fa el director. És una pel·lícula d'imatges dura, en el sentit de que són d'aquelles pel·lícules que hem parlat moltes vegades, que són lentes, que...
Les que t'agraden a tu, eh?
Sí, a vegades sí, a vegades no. Aquesta sí. Són lentes, són pel·lícules que recreen molt amb els personatges i que els personatges, en aquest cas, no són actors reals ni actrius reals, sinó que són personatges... Ai, perdó, de ficció, sinó que són personatges reals. És una recuperació molt oportuna, perquè aquesta pel·lícula va ser una de les que va arrasar en els anteriors Gaudí. I, per exemple, i fixeu-vos les contradiccions dels premis, l'actor principal, que es diu Isaac, no recordo, no, González o així, li van donar el premi al millor actor. I en els premis Catagric, que són els premis que donen els iogues en lloc dels goies, uh-huh, en aquest el van anomenar pitjor actor per aquesta pel·lícula. És a dir...
Bé. No, això
està bé,
està bé,
eh?
Mira, els polítics es passen durant tota la vida intentant agradar a tothom i aquest ho ha aconseguit.
Sí, desagradar a tothom.
Agradar i desagradar a tothom,
sí, sí.
Fantàstic.
Però per als polítics passa igual, no? Perquè no parlem dels polítics perquè...
No, obrim el tema. Ens hem descuidat d'una cosa.
Què ens hem descuidat? Però no m'ha acabat aquesta
espera. No m'ha acabat encara.
Aquesta pel·lícula s'ha de veure perquè és una pel·lícula que va contracorrent. És una pel·lícula que el seu director sempre fa pel·lícules contracorrents. És un home molt inquiet. Va fer una pel·lícula sobre una correspondència que va tenir, que va fer una exposició al MACBA, sobre una correspondència que va tenir amb un director japonès i ell van tenir una correspondència fílmica i aleshores va fer una pel·lícula sobre això. És a dir, sempre fa pel·lícules en risc.
I lentes.
Lentes o no lentes, depèn.
Sí, sí,
lentes. Forma part d'aquesta gent que fa pel·lícules com per exemple, En construcció, que el cinema català té la mà trencada. El cinema català, el film de directors catalans, es caracteritza perquè realment fa pel·lícules que van contracorrent. No, no, això, una pel·lícula com aquesta de Bajo el mismo techo no la faria mai aquest director. Sempre fa pel·lícules que et fan pensar, que et fan posar dins de l'acció i que, en aquest cas, doncs, pues aconsegueix un experiment realment genial.
Perfecte, doncs amb aquesta idea ens quedem. Ens queden un minutet per explicar de què va The Old Man and the Gun, perquè no ho hem dit.
Ho explico en 30 segons. Està basada en la història real de Forrest Tucker, un lladre de bancs que va aconseguir escapar-se de la presó fins a 18 ocasions. Tucker acaba de fer 70 anys, que és on comença la pel·lícula, i viu en un complex de jubilats. Malgrat que porta una vida allunyada de la delinqüència, decideix, amb 70 anys, que no pot marxar del món sense abans haver fet un últim robatori.
Ja ho sabeu, Robert Redford, gran, amb una residència i en Estrasburg.
Això em recorda a algun futbolista que també fa l'últim atracament de la seva vida abans de retirar-se. Bé, ens deixem aquí. Nosaltres marxem. Marxem, com sempre, amb música local per marxar de cap de setmana. Avui ho fem amb Albert Solà i Caminants de la Lluna, en aquest programa que hem fet que us parla. Albert Prat, el Josep Maria Casas i la Jessica Setorosos del control tècnic i, com sempre, tots els col·laboradors que passen per aquí durant la setmana. Moltes gràcies a tots i ens retrobem dilluns a les 9. Quan ens tornarem a veure, quan tornarem a conversar, de les converses dels altres que no eren de fiar. I quan vindràs a demanar-me ajuda, jo et donaré un cop de mà, mostrant-te l'amistat que sempre ens quedarà. Però això no ho sap ningú i ningú ho sabrà fins la nit en què ens retrobem. Ens mirem i diguem i cridem que ja som grans. Som grans caminants de la lluna. Vàrem seguir camins diferents. Partidaris de recordar els bons moments. Viscuts sense pena ni glòria que vàrem passar ja fa molt de temps, perduts entre mirades d'adolescents. I potser sóc adolent, el culpable d'un destí desconegut. I potser sense saber que som els caminants. 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 Som els caminants.